acomiadat el professor i músic Xavier Blanc. Saludem, quan falten 15 minuts per les 12, la psicòloga Gisela Llobet. Bon dia, Gisela.
Bon dia.
Ja vam avançar, sí, Eva, la setmana passada. Em sembla que avui parlaríem de noves vies de comunicació entre els joves i com els afecta això en les seves relacions personals.
Exacte, sí, sí. És un tema complicat, eh?
Deu ser complex, no?
Sí, sobretot. Sí, sí, és un tema complicat en el sentit aquest, de que molts dels pares que d'aquests adolescents li ha vingut tota aquesta tecnologia com molt de cop, no? Tot just comencen a enterar-se'n d'algunes coses, no? I aquests joves la tenen molt per mà, no?
Ara, una de les solucions, anava a dir, potser no és solució, però sí que és un acostament, és els pares també introduir-se en aquestes noves vies, aquests nous canals de comunicació.
Evidentment, els pares han d'estar informats de quins són aquests canals de comunicació. De fet, hi ha una cosa molt important, i és que fins ara les xerrades que es feien potser en els adolescents, a les escoles, etc, etc, es feia sobretot tenint en compte l'ordinador, el Facebook, el Twitter, val? Però ara cada vegada més l'accés a internet d'aquests joves es fa via mòbil. Val? Perquè cada vegada hi ha més... Bueno, de fet, hi ha un estudi d'Orange que es va fer tant a Regne Unit com a Espanya com a França, on diu que el 95% dels mòbils els tenen adolescents. O sigui, que el 95%, perdona, dels adolescents tenen mòbil. Val? Llavors, clar, un smartphone en aquest cas. No? Llavors, això vol dir que realment l'accés a internet amb un dispositiu que portes tu sempre a sobre és molt més immediat i molt més difícil de controlar.
És a dir, només hi ha un 5%...
que no té mòbil,
que ha quedat
que no
marginat
que no
sense
que no té smartphone.
Un telèfon intel·ligent.
Exacte, sí, sí. Sí.
Llavors parlaves que aquestes xerrades que es feien al col·le eren sempre Facebook, Twitter, chats, i el mòbil, doncs ara s'hauria de parlar, llavors dono per fet que tu vols que hi ha maneres diferents de relacionar-se a través de Facebook i de WhatsApp, diguem-ho clar.
Totalment.
Sistema que s'utilitza és aquest.
El que passa és que el curiós de tot això és que ens ha vingut com molt de cop, val? O sigui, ha sigut, diguéssim, tal i com funciona la tecnologia, ha sigut molt ràpid tota aquesta introducció. Llavors és com que els mecanismes que tenim per poder vigilar que passin coses, diguéssim, no bones amb tota aquesta tecnologia, doncs cada vegada va més enrederida, no va acorde amb l'avançament que fa aquesta tecnologia. I estem parlant com, per exemple, doncs, del ciberacoso, estem parlant de bullying o fins i tot de violència de gènere a través del WhatsApp. Val? I clar, tot això, diguéssim que ens ha vingut com molt de sobte i clar, no, ens hem trobat una miqueta que no avancem en la mateixa velocitat.
Llavors, ara, per exemple, estaves parlant d'aspectes negatius molt clars d'aquestes relacions, com el ciberacoso, el bullying. Com a psicòloga, creus que hi ha algun aspecte positiu d'aquestes relacions entre a les xarxes socials? A veure, sempre en parlem dels negatius, però a veure, em penses que n'hi ha algun positiu?
A veure, la tecnologia en si, val, no és negativa. El problema és l'ús que se'n fa d'aquesta tecnologia, no? Llavors, jo trobo que la tecnologia és positiva i que els nostres fills, evidentment, l'educació ha canviat moltíssim i també ens hem de posar, no? I de canviar nosaltres també amb tot el que ens ve sobre, amb tot el tema de la tecnologia. Per això els pares s'han d'informar més, per això les escoles s'han de modernitzar d'una altra manera amb tot el tema de les TIC, perquè realment ens estem adonant que estem en uns sistemes encara educatius que el que provoquen és desmotivació en els adolescents o en els nens, perquè no anem a acorde amb el que ells estan vivint, no? Llavors, doncs, jo crec que una de les coses positives és que la tecnologia és bona i si se'n fa un bon ús d'ella, perquè ens pot ajudar molt, molt en el tema de l'aprenentatge, etc, etc. Però sí que és veritat que amb les coses negatives que ens provoca l'ús d'aquesta tecnologia, el que hauríem de fer i el que funciona i el que no fem moltes vegades és la prevenció. Com eduquem aquests nens perquè aquestes tecnologies les facin servir de forma adequada?
Parlem dels joves, que és on hi ha el problema, on pot haver-hi el problema.
Amb els adolescents,
sí, però jo sobretot.
Tot i que les escoles també. El que dèiem ara, jo fins fa dos dies encara pensava, i ara has tocat el tema, és bo que entrin les noves tecnologies a les aules, és a dir, vam començar amb els ordinadors, la pissarra ha de quedar obsoleta, perquè si no, no van, com dius, d'acord als mateixos temps els joves i el professorat.
A veure, hi ha una cosa important. La tecnologia s'ha d'adaptar a la... O sigui, s'ha d'adaptar a la nostra educació i introduir la tecnologia dins, val? Perquè realment... és que, bueno, és com si l'escola fos un món a part.
Jo recordo la meva època, els més avançats d'algunes escoles ja tenien pissarra digital.
Exacte. Però és que jo crec que la tecnologia és bona, ens dona moltes coses positives, tant amb l'aprenentatge com amb moltes altres coses. Però hem de fer un bon ús d'ella i l'hem d'introduir d'una forma adequada dins de les aules. És a dir, hem de descartar els llibres i posar només tablets? Doncs no, s'ha de fer... diguéssim, un encaix entre les dues coses, perquè que un nen tingui, diguéssim, un llibre amb pàgines i pugui llegir-lo i evidentment es treballi la llengua d'aquesta manera, també és positiu, val? I això no s'ha de treure, però, tot i així, la tecnologia tampoc s'ha de quedar relegada. Jo crec que s'ha de fer un mix, val? Un encaix entre les dues coses.
També és veritat que cada cop comencen més joves els nens a tenir dispositius mòbils per relacionar-se. Ja no dic dispositius d'aquests que potser surten joguets, joguines ja pels nens petits una mica electròniques, no?, que ja volen fer algunes empreses, sinó directament un mòbil, un ordinador portàtil...
L'iPad, la tablet... Sí,
realment allò que sí. Els pares els hi regalen i els hi donen.
Però fixa't en una cosa. Jo, per exemple, jo tinc una nena de 4 anys que, clar, ella ha viscut amb que el seu pare i la seva mare a dins de casa tenen tablet i tenen ordinador portàtil i tenen mòbil. I ella això ho ha mamat des de que ha nascut. Llavors, és normal que ella trobi, diguéssim, o relacioni de forma normal amb aquest tipus de tecnologia. El problema és quin ús en fem, i ella ha de saber, doncs, que això no és una cosa que la pugui tenir sempre, ha de saber que serveix per una cosa determinada, i quan sigui més grandeta li haurem d'ensenyar com s'ha d'utilitzar l'internet. Per això és tan important que els pares no quedin, diguéssim, apartats, perquè llavors, com que parlem avui també dels problemes de comunicació que provoquen aquests dispositius, realment, quan l'època adolescent, que el problema de comunicació entre pares i fills ja és molt complicat, si a sobre el pare no està parlant el mateix idioma que el nen, i està totalment obsolet amb tot el que el nen està fent, o sigui, la distància cada vegada és major. I això provoca que no puguem tenir un apropament en aquesta etapa tan complicada amb els nostres fills, no?
Per tant, així aneu assolint l'objectiu de la visita avui de la Gisela. Quins són els principals problemes que creen aquestes noves vies de comunicació entre els joves? Com els afecten a la relació personal entre ells o entre la família i el jove?
Hi ha dues coses. Un bloc és el que he parlat abans, que és tot el tema del ciberacoso, bullying i tot això. Aquest tema és una cosa que ja hi era, però que ara s'ha agreujat amb aquestes noves tecnologies perquè el control és més complicat, val? I llavors ens ha agafat una miqueta com amb calçotets, per dir-ho d'alguna manera. I llavors hi ha l'altra part, que és el problema de comunicació. Com que estem en el món de la immediatesa, en el món en què tot ha de ser ja i vull buscar no sé què i agafo el mòbil i busco per internet i tot és molt immediat, aquí hi ha dues coses. Una, que el tema de les addiccions amb els joves ha començat a canviar molt. A part del tema de les drogues, s'ha ampliat molt cap a tota la part tecnològica, i això és un problema preocupant, no? Perquè, de fet, és que funciona amb el mateix principi actiu que les drogues, perquè realment tens la musiqueta, el reforç positiu immediat, l'estar pendent constantment del mòbil i deixar de fer altres coses justament per això, val? Que és el que provoca aquest tipus d'addiccions. I llavors, per un altre cantó, el tema de comunicació, on els joves cada vegada, amb la manera que tenen de comunicar-se per WhatsApp o, per exemple, amb les piolades, no?, que tens 140 caràcters només per fer aquell missatge, fa que abreugis tant que arriba un moment en què la teva manera de pensar també queda una mica tallada, no? Jo sempre parlo, quan parlo d'aquest tema de comunicació, hi ha un llibre del George Orwell, val?, que es diu 1984, que parla justament d'aquest gran hermano, no?, que controla, diguéssim, a tota la població, i hi ha una de les coses que fa per controlar-la, i és que del diccionari, cada vegada va traient paraules. Cada any treu dos o tres paraules, dos o tres paraules, fins que al final del diccionari queden molt poques paraules. Si nosaltres traiem paraules del nostre vocabulari o mimbem el nostre llenguatge, mimbem el nostre pensament. I, per tant, a nivell de comunicació, als nostres joves, cada vegada li costa més comunicar-se, li costa més expressar-se, li costa més afrontar, perquè un dispositiu d'aquest tipus fa que no tinguis que tenir contacte real amb la persona, i a part, no, fa que el seu pensament crític també quedi com molt més minvat.
Efectivament, jo et volia fer una pregunta que anava, cap a aquesta direcció. Moltes vegades s'ha dit que les xarxes socials són una bona eina per aquells que són així més vergonyosos, aquells que els hi costa més parlar i potser s'atreveixen, mira, et dic aquella noia que m'agrada i no m'atreveixo a dir-li res a l'institut, ara li enviaré una sol·licitud d'amistat i ara li diré hola, què tal? I li obriré una conversa. Llavors, això realment és una bona eina o realment aquesta no és la manera que una persona amb aquests problemes de timidesa s'enfronti a, doncs, al que podria ser el començar una relació amb una altra persona?
Fixa't que és el que dèiem abans, o sigui, la tecnologia no és dolenta sempre i quan se'n faci un bon ús d'ella. Llavors, si una persona, amb l'exemple que m'has posat, que és vergonyosa, un adolescent, que li costa establir relació doncs, amb la noia o amb el noi o amb qui sigui, comença amb aquest tipus d'afrontament, no és dolent sempre i quan no es quedi aquí. Aquest és el problema. El problema és que ens amaguem darrere del smartphone o ens amaguem darrere de l'ordinador i el pas real no el fem. I això és lo dolent. La tecnologia és bona perquè aquest tipus de persones puguin donar una miqueta, diguéssim, el pas petitó cap a l'afrontament real, que és el que han de fer després. Clar, si el nen es queda aquí, o l'adolescent es queda aquí, i les seves relacions només són reals a través de l'ordinador, clar, aquí tindrem un problema d'afrontament gran, perquè l'ordinador, diguéssim, no és el món real, i el món real també s'ha d'afrontar.
I realment també es diu molt de les xarxes socials, que si t'obren moltes portes, t'obren relacions amb moltes persones, però després, finalment, s'acaba parlant amb els mateixos, amb la gent que coneixes, els de l'escola, els de la feina. Al final, el cercle és petit.
El problema del Facebook, val, a nivell de relacions, i això ho hem de tenir molt en compte, és que hem d'aprendre, i això passa molt també amb els joves, perquè ells es comparen. Jo tinc 200 amics, jo tinc 300 amics, jo tinc 400 amics. Però clar, el problema no és la quantitat, sinó la qualitat d'aquestes relacions. Val? I aquí és on, diguéssim, hi ha una mica la trampa. Llavors, doncs, sí, tens 200 amics, però a nivell de qualitat de relació, amb qui pots comptar quan tens un problema, amb qui... I això és el que hem de prevenir. Per això dic que la tecnologia està molt bé, l'hem d'encaixar dintre l'ensenyament, és una eina més que la podem utilitzar i la podem fer servir per moltes coses, però sí que és cert, i és molt important tenir en compte que hem de fer una prevenció, diguéssim, dels nens i d'educar-los perquè això sigui un encaix juntament amb tota la part real, amb tota la part d'afrontament i amb totes les relacions i habilitats socials que han de tenir.
Dit així, pot sonar fàcil, eh? Prevenir sempre és millor que curar, diuen.
L'educació juga un gran paper aquí, eh?
Entre tots.
Sí, sí. Pares i escola i societat, evidentment.
Molt ràpid, Eva.
Li puc fer una altra pregunta, que a una persona que té ciberacoso o assetjament, li recomanes, per exemple, si ve la teva consulta, que s'esborri de totes les xarxes?
A veure, hi ha una part important. Quan hi ha un ciberacoso i aquesta persona està emocionalment afectada, que és el més important, hi ha d'haver un tall d'aquesta...
D'arrel.
De moment sí, d'aquestes relacions. El que passa és que és important que entengui que el problema no ve pel Facebook, sinó per la persona que està fent servir aquell Facebook de forma inadequada. I això és important que ho sàpiga, perquè el que no volem tampoc és que aquest tipus d'adolescents després reneguin d'aquest tipus de tecnologia, no? Sinó que sàpiguen que es pot fer servir d'una manera i que el que l'està utilitzant malament és la persona que l'està acusant en aquest sentit.
Per tant, tallarem i després que hi pugui tornar a ser, si vol.
Reconduirem.
Gisela, reconduirem. Fins de la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies.
Dimarts, a la mateixa hora.
Exacte.
Sant Cugat a fons.